A Ràdio Maricel, a cel obert.
10 i 13 minuts. Hi ha la vora de 45 minuts per endavant, o sigui que hem d'anar per feina. Ahir visitava Sitges la directora general de Turisme del Govern de la Generalitat, Mariam Muro, convidada per l'ADEC i per el Gremi d'Hostaleria de Sitges. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, era l'hotel Sant Sebastià en Playa i, de fet, va generar força expectació. Una seixantena de persones del sector, bàsicament de l'hostaleria de Sitges, però també de la comarca i del Penedès, varen voler assistir en aquesta presentació, que, de fet, era la presentació del Pla Estratègic de la Generalitat fins al 2020 sobre els objectius de la política turística. Però, més enllà d'això, la part més interessant va venir al final, va venir a la part de les preguntes. Mariam Muro va començar fent una perspectiva històrica, va parlar de les fortaleses i de les debilitats del turisme a Catalunya, va reclamar més coordinació i més planificació en la captació de visitants entre els municipis i entre les administracions. Va fins i tot dir que hi ha llocs, ens va cridar molt l'atenció una frase, hi ha llocs on el turista ens costa diners, perquè clar, si la despesa és mínima i el cost amb seguretat, amb neteja, amb molèsties és elevadíssim, doncs aleshores, clar, és un turista que no paga la pena i probablement doncs, cal focalitzar cap a un altre tipus de turisme, i no pensem en lloc, però tots ho hem vist per televisió. Els objectius que va dir, entre d'altres, bueno, la detecció de nínxols de mercat, els vols directes, va parlar molt del Prat, també Mariam Muro, i finalment doncs, va parlar una miqueta d'organigrama i va destacar, per exemple, que un dels objectius també serà la promoció de l'enoturisme, un sector doncs, que aquí al Penedès doncs, es pot explotar força. També va dir una cosa, ens va tirar una floreta, diu que Sitges és un dels municipis que porta millor les regulacions dels habitatges d'ús turístic. És una altra de les consideracions que va fer. Però a partir d'aquí es va obrir el torn de preguntes del públic, i va ser un torn llarg, com ara sentiran. I un torn llarg i un torn interessant, perquè va sortir el tema dels habitatges turístics. Sembla ser que doncs algun dels hi ha un excessiu intervencionisme per part de l'administració, intervencionisme que per altra banda és necessari, segons va contestar Mariam Muro, perquè si no doncs i les webs i tota la gent que no ho té legalitzat doncs seria això un campi qui pugui. També es va parlar força sobre la marca Costa Barcelona i sobre la marca Sitges, i el director del Dolce Sitges, Francisco Jiménez, va dir que veure que ell anava fora i que clar, portava el nom de Sitges i que clar, està tot englobat en Costa Barcelona, els seus clients li costaven d'entendre. Mariam Muro va contestar que en qualsevol cas el nom el va triar el sector i que és per allò, per tenir pocs noms. També es va parlar de la regulació a les platges, una cosa que excedeix, òbviament, les competències de la Direcció General de Turisme, però clar, que a les platges doncs, sigui tot competència del Ministeri i que no es pugui fer, entre cometes, res a les platges o que es pugui fer molt poca cosa. I Mariam Muro sí que va expressar la seva estranyesa, perquè es veu que quan entres al País Valencià tot canvia, i allà sí que ho poden fer tot, i poden haver beach, i poden haver beach clubs, històries, i en canvi la regulació de la Direcció General de Costes de Catalunya
és especialment
restrictiva. I això, clar, és una cosa que també excedeix a les competències de turisme. També es va parlar de la taxa turística. El mes de juliol Sitges va rebre la primera anualitat del cobrament de la famosa taxa turística imposada per la Generalitat. I això també va generar un cert debat.
O sigui, a Sitges han arribat ja uns diners provinents de la taxa turística.
Correcte. Un dels hotelers va demanar que no es cobressin diners i que aquests diners que s'estalvia també se'ls estalvia l'establiment. Aleshores, aquí va haver també un debat on Mariam Muro va dir que el posicionament de les marques i sobretot de Catalunya de cara a fora fins als Jocs Olímpics va ser exclusivament per part de l'administració, i que només després de l'èxit dels Jocs Olímpics el sector empresarial doncs, va apostar també per
invertir en promoció?
Per invertir en promoció, i que ara mateix la inversió en promoció del sector empresarial és d'un 60% quan la inversió del sector públic és d'un 40%, que és una relació que entén la Direcció General de Turisme que és bona, que per tant doncs, aquests diners sí que s'han de cobrar perquè precisament es destinen a promoció. El problema és que, i això també va haver una altra queixa, la Generalitat és molt estricta en la destinació finalista d'aquests diners. I és molt estricte perquè Maria Muro va respondre que si no, doncs s'invertiria, per entendre'ns, aquests diners que es cobren específicament per promoure el sector turístic en altres sectors, com podrien ser, jo que sé, llars d'infants.
D'acord, o sigui que la Generalitat es veu a venir que si no marqués explícitament els objectius d'aquests diners, acabarien sent invertits en altres
en
coses.
Altres coses que no... O en promoció que no interessa. Per exemple, i va posar un exemple molt fàcil, si es fa una fira a Moscou, no interessa que hi hagi 150 ajuntaments que enviïn algú a Moscou a compte d'aquesta partida.
D'acord, que hi hagi 150 regidors que vagin amb els diners de la taxa turística en un viatge que pot tenir un rendiment... Vaja.
Correcte, i per tant, doncs, és essencial. Tot i que, repeteixo, Maria Muro va anar reconeixent que Sitges, diguem que...
És un té cas especial.
Sí, té una especificitat, però clar, des de la Generalitat regulen per tothom. No. I per tant, doncs, Sitges és regulat malgrat ser... una especificitat. Tot això, doncs, en un debat sentirem la part que podem, no sé si podrem acabar, però en qualsevol cas comença amb unes paraules del president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Joan Anton Matas, preguntant-li a Marian Muro sobre precisament els habitatges turístics.
Sortirem més temes, però un altre que has destacat, el tema dels habitatges d'ús turístic, de que Sitges té una incidència molt alta a la legalització dels mateixos. T'explicaré per què. Perquè el propi sector van cobrar dins el Gremi d'Hostaleria els operadors seriosos que hi havia d'habitatges d'ús turístics perquè fessin proselitisme amb els altres, i a més arribarà un moment que tindrem que denunciar, i amb això us demanarem la col·laboració amb vosaltres perquè es legalitzen tots. Últimament, no sé les teves dades, però estaven al voltant de 600-700 els que estaven legalitzats aquí a Sitges.
De moment ens consta a nosaltres 390, però perquè tenim un... Sí, des de que vosaltres ho dieu aquí fins que arriba, hi ha un trasbasse de 100, 200 expedients que pot ser perfectament.
Però calculem que n'hi ha per sobre de 2.000. O sigui, imagina't si encara tenim recorregut.
Sí,
clar, per això que d'aquest tracte de conjuntament des d'un costat i des de l'altre...
Pues jo ho he fet bé i és una cosa per explicar-la, perquè realment és un tema molt difícil. Nosaltres hem fet una campanya molt, molt forta aquest estiu i obrirem no sé quants expedients als ciutadans, farem balanç i amb unes multes de 6.000 euros cap a dalt. Amb això ja vam dir que serien impagables, perquè la gent que compleix pues no té per què estar patint una competència desleal, no és just. Però clar, a nosaltres ens costa molt detectar la conducta il·legal, perquè realment aquesta gent o a les planes webs es publicita com... jo què sé, pis, Rambla, Catalunya, Aragó. O sigui, clar, jo no puc tenir l'inspector picant totes les voreres de Rambla, Catalunya, Aragó fins que veu on està un pis de lloguer. O sigui, és complicat. Això canviarà ara amb la llei d'acompanyament, perquè el que se'ns va acudir és que a totes les webs, a tota la informació en la que s'estigués publicitant el lloguer d'aquests habitatges, a la força té que sortir el número del registre de la Generalitat. I això, la veritat és que serà la nostra salvació, perquè és que no sabeu el que és. O sigui, hem rastrejat més de 2.000 webs, hem anat cap a... bueno, per inspeccions, tots els de consum, tots els de comerç me'ls han donat a mi aquest estiu. És molt difícil. Aleshores, clar, en aquests moments, en el moment en què nosaltres ja veiem un que no té el títol de la Generalitat, ja automàticament serà il·legal. I aleshores això ens permetrà a nosaltres almenys identificar clarament l'oferta.
Vinga, el que vulgueu...
Per continuar amb aquest tema, no la volia treure. Això està molt bé, però sempre es sentirem perjudicats. Jo soc gestiono un habitatge turístic i jo he rebut un requeriment de la Generalitat demanant si els meus departaments estaven legalitzats. Se'm va obrir un expedient sancionador perquè em van dir que no havia passat la informació com la demanava la Generalitat, i sempre passa el mateix, que els que són visibles som els que primer ens toquen el crostó. Quan hi ha moltes empreses, moltes webs, que ni tan sols són empreses, perquè ara muntar-se una web se la pot muntar qualsevol, i aquests no se'ls persegueix perquè no són tan visibles, no hi ha una adreça on anar-los a buscar, no hi ha un potser correu electrònic, sí que hi és, però costa més de localitzar-los. Aleshores, aquest és un punt que jo em queixo, és que els que són més visibles, pel que sigui, val? O perquè estem associats a qualsevol lloc, constem en un... Jo estic segur que la Direcció General de Turisme va anar al llistat de Partur, va agafar les empreses d'allà i va dir, home, si aquí els tenim, perquè els hem d'anar a buscar en un altre lloc, i a Partur els tenim molt fàcil. I van enviar un requeriment a tothom.
Pues no.
Jo estava allà.
Pues no.
Imagino que devia anar alguna cosa.
Pues no va ser així.
Pues una invenció meva. El gran problema, que sé que teniu problemes amb resoldre això, són les webs, el P2P. Aquestes webs ens estan fent molt de mal. És un ninxo de particulars que posen apartaments. I és on van a parar aquells que no volen, o sigui, si tinc un propietari em diu, escolta, gestiona-me, i li dic, porta'm una llicència, i em diu, no, a la setmana següent me'n vaig a Airbnb i veig l'apartament allà. Clar, i això, com són webs no ubicades, aquí no sé fins quin problema les podeu controlar.
Mira, jo vaig estar precisament a Madrid la setmana passada en una reunió amb telecomunicacions perquè estem en un procés de tancament. T'ho dic, no et creguis que no fem... A tu em sembla perquè no ho saps.
No... Airbnb cada dia en veig més.
Airbnb, jo que sóc res per Airbnb, a mi ja m'ha vingut a veure hasta el conseller delegat perquè els empapararé. I això t'ho dic. O sigui, em costarà el que em costarà, però és un tema de respecte de la normativa. O sigui, no es pot fer... I no es pot fer amb la cara que ho fan. No, és just. O sigui, no pot ser... Bueno, és que aquesta gent ja no és... El problema d'Airbnb no és el tema dels habitatges d'ús turístic. És que ja estan comercialitzant les habitacions. I aleshores et venen allà i et comenten a explicar uns rotllos d'intercanvi social i no sé què històries, que és la moto que estan venent a tots llocs, i al final ja els hi vaig dir, això és il·legal. Hem estat a Madrid... Hem parlat amb telecomunicacions i la idea que nosaltres tenim i que sembla que tindrem el recolzament és que telecomunicacions ens pot, o sigui, pot capar l'accés a Espanya d'aquestes webs. Aquí no tenim competència nosaltres, això ho tenim que fer des de Madrid. Vaig estar la setmana passada perquè tenim 3 o 4 amb uns expedients molt avançats, però que ara el que tenim que fer és que quedi capat l'accés. Per exemple, pues a tota la gent de Catalunya o d'Espanya, el que sigui, aquestes webs. I això ho té que fer telecomunicacions. I estem en aquest tema. El que passa és que és un tema molt, molt bèstia dels habitatges d'ús turístic. Però molt. O sigui, d'una complexitat. I tot i això s'anunciarà dintre d'uns... Perquè encara no ho tenim tancat, però jo crec que et portem el 20 i algo per cent regularitzat en mesos, eh? O sigui, tenim més de 120.000 o 130.000 llits ja estan regularitzats. O sigui, i pensa que això ara estan començant les altres comunitats autònomes, eh? Jo em dedico a donar xarles a totes les comunitats autònomes. O sigui, ara estan començant perquè és un tema greu, és una competència desleal. I es té que veure com es fa, però tens tota la raó. O sigui, per mi, tenim que actuar i tenim que fer complir la llei perquè és per respecte a aquell que està complint. I et puc dir que jo, per la meva part, aquest concepte, per justícia, ho tinc claríssim.
Més temes. Miguel Ferreres.
S'ha parlat d'oportunitats com a desenvolupar l'economia verda i un turisme mediambientalment sostenible com a eina de competitivitat. Què hi ha o quina política s'aplicarà en el futur per a aquelles empreses com la meva, Tocadet, que complim amb l'EMAS o amb la 14.001 i que estem ara voltant per fer el segell de la biosfera? Vull dir, quins beneficis fiscals s'ha previst? Perquè a part de tenir el reconeixement i el certificat, veiem que això sí que és dintre de la pròpia companyia, doncs té uns beneficis, que la gent és més ordenada, que ja fem unes pràctiques, que potser el client ho pot percebre, però no he pensat mai en que estaria bé que hi hagués un benefici fiscal també per a aquestes empreses que fan les coses.
Mira, el benefici fiscal seria positiu no només per això. Això ja ho van començar a plantejar, però és que nosaltres tenim molt poca capacitat de poder intervindre en benefici fiscal. Quina capacitat té la Generalitat? Quins impostos gestionem nosaltres? No tenim capacitat per poder fer-ho. O sigui, una altra cosa és que dius, a mi em premiaràs, per dir-ho d'alguna manera, o com em pots reconèixer aquesta tasca? Bueno, el primer reconeixement ho té que tenir un mateix, com vosaltres, que heu estat sensibles a una situació que cada vegada anirà més i que sou pioners. Però nosaltres, amb tot aquest tema que tu fas referència, el punt de sortida ho tenim amb el Congrés de Turisme Responsable, que hi ha dintre de 3 setmanes, i a partir d'aquest Congrés de Turisme Responsable és quan començarem a treballar amb aquest tema. Aquest tema nosaltres, aquesta acció que preveu el pla estratègic, encara no l'hem començat a treballar. Et dic la veritat, perquè hem anat fent, però bueno, és que clar, això és un projecte fins al 2000. Però encara no, a partir el tret de sortida serà amb el congrés aquest.
Gràcies. Bona tarda, jo primer li vull agrair que hagi vingut i s'hagi apropat fins a Sitges per fer-nos les explicacions i per fer-nos sentir.
Francisco Jiménez de l'Hotel Dolce.
Gràcies, jo per la introducció. Al voltant de tot el que ha dit, a mi m'han sorgit 3 preguntes que a més tenen molt a veure amb Sitges i que per qüestions de la vida avui ha sortit una i m'he proposat a fer la pregunta i la faré, hi ha gent que està esperant i la faré, però hi ha d'altres que venen ja d'una mica de més de temps enrere i crec que són importants. La primera, prenent el que vostè deia que hi ha moltes i moltes i molt diverses destinacions turístiques dins de Catalunya, hi ha un fet i és els que sortim fora als mercats exteriors a vendre, i d'aquí n'hi ha uns quants, sabem la vàlua de la marca Sitges. Des de un temps ençà s'ha fet un caire de denominacions i Sitges es queda englobat dins un nom que es diu Costa de Barcelona, sempre aprofitant el nom de Barcelona, però estem perdent l'empenta que té Sitges, i els que tenim hotels i els que tenim determinats instal·lacions que sortim fora i només dir Sitges fa un clic i diu sí, vull comprar-ho, estem perdent empenta. Ens estan col·locant al mateix nivell que Castelldefels, que Gavà, que Viladecans, Vilanova, sense, amb el respecte que mereixen, però tenim una diferenciació i un tret, i és que des de fa molts anys, i si no recordo malament, hi ha tíquets de venda de gandules a la platja de l'any 1870 i pico, o sigui, fa molts anys que tenim turisme a Sitges. Llavors m'agradaria saber la seva opinió al respecte envers aquest tema. Un segon tema que m'agradaria posar-li és el tema de taxa turística. El 25 de juliol Sitges va rebre la primera part de les taxes que havien pagat els turistes que es van allotjar aquí a Sitges entre novembre i desembre de l'any passat. S'han rebut els diners, que són molt benvinguts, perquè com deia vostè no tenim prou diners per fer tot el que volíem fer, però ens hem trobat que del que es deia que es podria fer, perquè ja hi ha hagut algú, li direm Saló, han arribat a les palers una sèrie de cortapisses, perquè tinc la paraula en castellà, per poder gastar. I, per exemple, el factor fonamental que era la promoció turística s'ha quedat només podent fer promoció turística a nivell nacional, entenent, imagino, Espanya o Catalunya. Però ens hem quedat sense la possibilitat de fer-lo al mercat exterior. Això és el que diu la circular que arriba.
Diu que la promoció és pel turisme intern, no?
Sí. La carta parla d'excel·lència de les oficines turístiques, d'excel·lència del servei, tot es queda des d'un punt de vista molt, molt local. De fet, ara ho hem preguntat a l'Agència Catalana, a veure una mica dins d'aquest concepte que és el que es podia aprovar i és el que es podia certificar, i ens han dit que s'estava pendent d'un concert, d'una reunió, una celebració que s'havia de la taxa turística per poder donar resposta.
Sí, sí, però promoció
però,
per turisme exemple, interior.
No parla, per exemple, de la promoció del turisme familiar?
No. Parla, sí, de turisme familiar, sí, però, turisme esportiu.
Però a nivell interior?
Però no,
a nivell interior, segons el que diu la carta?
Sí. Que no
és que l'he fet jo, aquesta carta.
Pues llavors el concepte...
Pues llavors hauràs de tornar a l'escola per aprendre així, perquè jo penso que...
No, doncs llavors
queda confusa en l'àmbit de... A l'àmbit de si és d'interior o d'això. Bueno, això no t'ho contestarà ara, suposo, perquè no... Però ens ho contestarà, eh?
Bueno, és que si la tens aquí... Jo soluciono les coses ràpid.
Trucava a preguntar, ens han dit... No ens ho havia preguntat tot això que ens esteu dient, però tampoc tenim resposta. Suposo que...
A qui has trucat?
A l'Agència Catalana, el nostre interlocutor és una noia, que no sé en qui ho va preguntar...
No, però em tens que trucar a mi.
Perfecte.
Vinga. Vale, molt bé.
Aquesta era la segona pregunta, perquè a la Fiera Cap l'Agència de Promoció Turística de Sitges, com la majoria d'eines que tenen els ajuntaments, voldria fer coses, però portem molts anys que no fem res. i ara arriben unes quantitats que també gràcies a la contribució dels habitatges d'ús turístic que s'estan incorporant, això vol dir que la quantitat que es destinarà de taxa serà cada vegada millor i major, però l'hem de fer servir per alguna cosa, per promoció, i això no es veu clar. I la tercera pregunta, que està relacionada amb els elements naturals que, dels que tenim, i ha posat els exemples dels parcs naturals que no els aprofitem, hi ha un tercer element que se'n diu les platges. Les platges estan regulades d'una manera molt específica, hi ha una sèrie d'elements que són el fet de que pertanyen al Ministeri, ho gestiona la Generalitat i els ajuntaments donen certes habilitacions d'ús i podrien ser elements dinamitzadors encara més de l'estadia turística. Però no ho podem fer perquè sembla ser que en algun punt estem massa lligats amb el que fem. Llavors, què es podria fer?
A veure, marca Costa Barcelona. La marca Costa Barcelona, jo entenc que quan vosaltres sortiu als mercats, sortiu Sitges, Costa Barcelona.
Jo amb el meu hotel, no.
I com surts?
Sí, Dolce, Sitges, Sitges.
Aleshores, on tens els problemes?
No, el problema no és el meu producte. El problema, estic parlant de la destinació, de que quedi sota un paraigua d'una marca que per un moment és desconeguda, però al mateix temps està atapeint un producte i una marca que ja era coneguda, que se'n diu Sitges. En el passat hi ha hagut una marca que fins i tot era Costa de Garraf, que no tenia tampoc empenta perquè no significava res, i també ha atapeït.
Però ara no és el mateix i no és Sitges, Costa Barcelona, l'altra Costa Barcelona, l'altra Costa Barcelona.
Des del meu punt de vista, i el que crec que no és correcte, és el fet de que quan tu surts fora, una marca Costa Barcelona pot apropar i pot integrar una sèrie de pobles, viles, que tenen les seves característiques especials, però estem perdent el fet de que Sitges com destinació era coneguda sense ser part de Costa de Barcelona. Sitges ha conegut que està al costat de Barcelona, no és quan un està fora, no necessita dir Sitges, Costa de Barcelona, amb Sitges, i parlo de, potser de mercats molt aquí, a lo millor quan vaig a Xina o quan vaig a l'Índia, no haig de parlar ni de Costa de Barcelona, parlo de Catalunya o Barcelona més aviat perquè m'entenguin. Però és en mercats molt...
Però clar, això ho vau decidir vosaltres.
Sí, les destinacions... No, jo crec que tu et refereixes potser quan es va a Fires, que es va sota les paraigues de la marca Costa Barcelona. Vull dir, a nivell individual, cada un utilitza la seva marca i la seva destinació com a Sitges, que passa que sí, clar, a les Fires anem sota les paraigues de Costa de Barcelona, de Catalunya o de tota Espanya. Vull dir...
No, però jo puc entendre el que ell està dient de Sitges. A veure, la potencialitat que té Sitges no la tenen altres marques que estan integrades a Costa Barcelona. Clar, Sitges per si sol...
És marca.
És marca.
Doncs la lògica diria que dintre de les multitud de diverses destinacions que hi ha, en cop de perdre l'empenta que té una marca com Sitges, per ficar-la de sota d'un paraigua, donar-li empenta perquè hi hagi. I quan parlo de Sitges podria dir el mateix de determinats llocs, digue-li Cadaqués, digue-li Lloret, cada un té les seves coses, fins i tot Salou està a la Costa Daurada, però tothom coneix més Salou que no, quasi bé. Llavors, el tema és com podem fer i treure a partir d'elements que ara, subordinats amb una altra marca, estan perdent.
Pues saliendo de la marca.
Vaya. No utilitzant-la.
No.
Sí. No.
És que, a veure, és que el que tenim que ser és parlar amb sentit comú. Si tots els territoris que aglutinen aquesta marca es posen d'acord i consensuen treballar amb la promoció sota una marca que es diu Costa Barcelona, que en aquest cas pot sortir, això sempre passa quan estàs aglutinant diferents territoris, sempre hi ha algú que els l'afavoreix com un que es veu més perjudicat. És així, que si existeix una potencialitat que és que no la té ningú dels que està ja, perquè la coneix tothom. Aleshores, amb això jo tinc que entendre que Sitges en el seu moment va fer una reflexió i va pensar que és millor per nosaltres ara estar sota el paraigües d'una marca que és Costa Barcelona o al continuar amb la nostra configuració de marca que ja té un índex d'aprovació i coneixement, i jo això sí que no em puc ficar.
No, el que passa és que era substituir Costa del Garraf, que era la marca que hi havia en aquell moment, a costa de Barcelona, que no té res a veure. Clar, vull dir, com a marc, o sigui, havent d'estar sota el paraigua...
Si era A o B, és mejor B.
Clar, això està claríssim. O sigui, era, o continua...
El tema és que igual no tiene que ser ni A ni B.
Ah, bueno, igual, clar, igual, clar.
El tema és que el sector empresariat i també el sector públic vam parlar-hi del fet diferencial. I que sempre n'has notat que no s'ha pres. Per això, m'hi tret pel fet perquè crec que...
Clar, és que vosaltres teniu... La part és que jo ho veig, és que tu vas per segon que llocs i la gent és que sap el que Sitges.
No, no, ho sabem els que estem aquí, que ens anem a Londres, a França,
sí, la gent ho sap.
I tots saben on està Sitges. Sí. No cal que els digui que estem a 25 minuts de la
Barcelona. No, ho sap tothom. No.
Llavors estem perdent com destinació. Estem deixant de...
No, perdent no, perquè tampoc guanyaves més amb l'altra fórmula. Amb la fórmula de Costa Garraf,
des del meu punt de vista estem perdent perquè tenim un cost d'oportunitat i és que com destinació, si estiguéssim fora del paraigua, costa Barcelona aportaria més al conjunt del que és Catalunya que no sota el paraigua de costa de Barcelona. És un cost d'oportunitat, per mi és una pèrdua.
Sí, ves així, així. Jo només el tema de les platges, el tema de la taxa i el tema de les platges. El tema de les platges, si vols que et digui, jo no entenc res. O sigui, vas per al litoral català i hi ha unes restriccions que passes a València cap a baix,
mig
clubs per tots lados. Jo és que no ho puc entendre. Com jo, hi ha coses que no les entenc, perquè la llei de costes és la llei de costes per al de València, per la de tal, etcètera i tal. He arribat a la conclusió, sense cap tipus de fonament, perquè no he estudiat el tema, puc estudiar però no he estudiat, he arribat a la conclusió de que aquí tots els alcaldes del món litoral tindrien que seure i dir, escolteu, no sé què estem fent, però el que no pot ser és que tinguem unes interpretacions que només les interpretem nosaltres. I aquí ara s'està flexibilitzant molt tot el tema amb tota la modificació de la llei. És que jo no puc entendre, perquè és que la que vas de València cap avall, és que jo, és que no hi ha platja sense beach clubs, un darrere l'altre. I aquí no sé què passa, i jo de veritat us ho dic. Jo, si voleu, ho miraré, i miraré com us puc ajudar, però jo he arribat a la conclusió de que aquí ho tenen que liderar els municipis del litoral. Deixeu-vos d'anar un i altre. Tots els alcaldes de tots els municipis del litoral anar i dir, què passa aquí? O sigui, per què hi ha tants problemes? Perquè estem deixant de ser competitius. I jo és, la, és, jo és el que faria.
Una proposició amb el tema de platges, com a reserva de platges, la problemàtica que tinguin tot el sort de la situació del Ministeri, que al final hem tirat pel dret aquí a Sitges. Moltes de les cinquetes aquest estiu no haguessin estat col·locades i l'activitat turística no s'ha pogut desenvolupar.
Sí.
Gràcies, Alejandro. De l'Hotel Antemare, Alejandro. Sí.
Gràcies per venir, per parlar de tot això, que fa 25 anys, quan jo començava a dir, ja parlàvem d'això. Doncs és una mica de reproche que encara continuem parlant de la necessitat de que les administracions i els empresaris estiguin d'acord per tirar davant un projecte turístic a nivell de país. I també com a reproche, senyora Muro...
Però hi ha una diferència, si em permets. Que abans es feien els projectes i ara no es fan. Aquesta és una diferència molt important que no t'has adonat. Abans es feien els projectes encara que no hi hagués consens, perquè es tenia que fer projectes i projectes i més projectes i més projectes. I ara no es fan.
Vale, però en la línia d'això se siguen haciendo proyectos cada vegada que arriba un nuevo ayuntamiento, un nuevo regidor, una nueva persona de dirección turística fa el seu plan turístic, canvia les coses... tarda dos anys en fer un plan turístic que quizás se ve a fer 6 meses, doncs és una mica el pedir, sol·licitar que pressionen també para que la gent de l'administració escolte més a la part empresarial, que al final és la que fa el turisme, al final és la que fa el turisme. I en col·lació d'això, si tiene prevista alguna qüestió per possibilitar a la formació dentro de les competències que tiene la Generalitat, para que la incorporación del personal sea muy fácil, muy flexible y puedan beneficiar una mica a los empresarios de la coyuntura con los nuevos profesionales.
Contractación laboral. Nosotros no tenemos materia de contractación laboral, cap tipus de competència. Nosaltres el que treballarem aquest any, i és un altre tema que tinc sobre la taula, però tampoc em vull avançar més, és que segurament farem un pla de formació a tot Catalunya, possiblement amb una part subvencionada, però previ justificació del certificat, etc. Ho tenim que analitzar, d'idiomes. Que la gent no sabe idiomes. És que... Clar, aquí, vosaltres... És que sou al cor del món, eh? Esto es Sitges. Però és que... Hi ha moltes parts de Catalunya que portem pre-strip i fam trips i de tal, i que no hi ha manera que es puguin entendre. Clar, o sigui, les llengües les tenim que parlar. No fa falta saber Déu. Però... que hi ha llocs que és molt necessari tenir una formació en llengües mínima. I és on nosaltres entrarem. Entrarem en aquest tema, entrarem possiblement en tot el tema de del canvi, del tema de les guies, etc. i tal. Nosaltres, jo crec que zapatero a tus zapatos. Nosaltres no tenim que ficar-nos en temes... No, nosaltres el que sí que té que fer és que el sector de la formació turística té que coordinar-se amb el sector privat sobre les necessitats que realment calen per als professionals. Això sí, però nosaltres jo crec que ara hem d'entrar més enllà de que ara hi ha un problema greu amb el tema de formació d'idiomes, perquè és que ho estem veient i tenim queixes per tots llocs. Bueno, doncs anem a veure com nosaltres ho podem ajudar l'empresari a que doni aquella formació al seu treballador. I això és el que farem. I en tema de contractació laboral nosaltres no tenim cap tipus de competència, eh?
Més temes, sí.
Sobre el tema de potenciar el turisme de setembre a juny per a la temporada estival, a nivell de l'ús de la casa turística també trobem la mancança de que es pugui potenciar, fer servir la promoció del turisme de negoci. Sobre el turisme familiar, l'esportiu...
Bueno, és que el turisme de negocis nosaltres ja és un... Per mi és com la promoció del sol i platja, o per nosaltres és que nosaltres el turisme de negocis, d'incentius i de congressos i tal, per nosaltres és prioritari.
Doncs la carta que ens va arribar també no sortia
referent. No, no, clar, és que jo us... volia fer-te un matís amb el tema de la carta, que no sé si ho entendreu, però jo sí que vull... El que nosaltres també teníem molt clar... I tenien que ser curosos amb aquest tema, és, en primer lloc, marcar molt clar els municipis cap a on tenien que anar els diners, segons la política turística que nosaltres estàvem fent. Un. Dos, el que no es tracta ara és que, a part de que hi anem la Generalitat, les diputacions, els consells comarcals, que ara també tots els ajuntaments estiguem a la Xina, a Moscú, a la Índia, a Colòmbia. Això no pot ser. Això no pot ser. I això nosaltres no ho facilitarem amb l'impost turístic. No ho facilitarem. Ara, quan tu em parles, per exemple, ho dic, del tema de promoció de turisme familiar, no, pues tu al final pots anar-hi amb els diners de l'impost turístic a qualsevol fira del món a vendre Sitges com una destinació de turisme familiar. Qui diu a la carta que això no ho puguis fer? O sigui, ho pots fer perfectament amb aquell escrit. No hi ha cap tipus de problema. Temes d'informació turística, doncs hi ha moltes oficines d'informació turística que tenim a Catalunya, que és per plorar, i que són la gent que està rebent els clients, els nostres clients, i que no tenen ni informació, ni tenen un iPad per poder ensenyar un recorregut, ni per fer res. Bueno, pues van veure aquella mancança i van dir, bueno, pues aquesta és una altra opció. És que no m'acordo, hi ha 8 punts. Ara no me'n recordo, hi havia 8 punts.
Sí, però és que el tema és que una de les qüestions fonamentals aquí a Sitges, nosaltres vivim de turisme de platja, sol i platja,
sí.
Després tenim el turisme de negocis, tenim una
sí. Part
de turisme aquí al DC, que és sí. Fonamental. I clar, aquests no estan recollits. Llavors, el tema és que nosaltres que tenim hotels i que la suma de tots els hotels i les habitacions que tenen a nivell de turisme de negoci, amb el que suposen del setembre a juny, per exemple, és fonamental per a aquest poble. Per mantenir les habitacions obertes tot l'any. I amb aquest punt no hi ha manera de disposar diners, segons la carta. Llavors, tenim un turisme a negoci que podem anar a cercar. L'any que ve tenim a la M&I Forum, que és una, diguem-ne, una reunió de 400 venedors i compradors que es desenvoluparà a Sitges el mes d'octubre-novembre, amb el qual estem col·laborant tots. No podem anar a cercar aquestes coses perquè no està permès. Llavors, clar, és molt lògic la determinació de com s'han de gastar els diners, és que té molta lògica segons el que ha explicat, però també dins d'un marc d'una certa lògica i coherència amb el que s'han de disposar els diners. Però clar, és que no tot és tan blanc ni tan negre, perquè després nosaltres estem competint primer lloc contra Barcelona. Contra Barcelona, una ciutat que disposa d'uns recursos econòmics monstruosos, i encara així som capaços de treure-li negoci amb bona llit, però li podem treure.
Sí.
Llavors, clar, si no podem, que és una de les poques eines que tenim, perquè per desgràcia tots els ajuntaments estan patint i no poden disposar de tants de diners, igual que les empreses, no tenim la capacitat financera d'endegar tants de projectes amb un recurs com aquest, si no som capaços de fer-lo servir per aquesta part del negoci, estem perduts.
Sí, el que passa és que això ens obligava aleshores a fer un pla d'accions independent per cada municipi en funció de la pròpia idiosincràsia, i això nosaltres no vull dir que ho hem fet bé. Això ha estat per al 2013, o sigui que les coses es poden, mira, si és per bé i és perquè siguin millor gastats els diners, tot es pot arreglar. Nosaltres som els profanos, o sigui, hem intentat fer-ho el millor possible, però per què? Per evitar riscos, si t'ho dic de veritat, perquè els diners no vagin a posar, jo què sé, a l'escola Bressol. Així de clar, us ho dic així de clar. Per la mateixa raó que a mi també m'he obligat jo a blindar la taxa, a l'impost perquè fos a turisme. Per aquesta mateixa raó, clar, no serà el cas de Sitges, però són 800-900 municipis.
Però és que el mateix muntatge que vostè va cercar per la taxa, que ho agraïm, nosaltres ho vam prendre aquí encara més, perquè
al moment
que es va conèixer el tema de la taxa, es va decidir amb una assemblea conjunta de l'Agència de Promoció Turística de Sitges, que es destinaria per veritable promoció. És a dir, nosaltres hem agafat de la mà el mateix per seguir per aquest camí.
Deixa'm que jo miri.
Perfecte, gràcies.
Jo demà ho miraré i us diré alguna cosa, que ara no la tinc present, sé ell, però no me'n recordo de tots els punts.
Sí, sí, el grau.
Hi ha una cosa que no entiendo de todo esto que usted explica. La realidad del turismo en este territorio no es mala, y lo han generado las empresas privadas. En la que usted presenta, prácticamente sustituye a la empresa privada, porque ustedes se manifiestan como líderes de a dónde hemos de llegar. Y aunque muchos compañeros lo han visto, yo no he visto la conexión con la empresa privada. Yo, por ejemplo, soy hotelero, pertenezco al gremio, y no me he enterado que ha llegado dinero de la tasa turística. Entonces, y están ya hablando de a qué lo utilizan. Y yo creo que son cosas. Entonces, ¿no sería mejor menos intervencionismo por parte del Estado, menos liderazgo, y que las empresas privadas de esta manera tendríamos menos impuestos? Porque al fin y al cabo, para llevar este liderazgo, ustedes precisan de impuestos, porque seguro que no lo sacan mediante créditos los recursos para llevar esta iniciativa. Lo sacan de impuestos, y los impuestos salen de nuestra actividad si tenemos beneficios. Por lo tanto, ¿no sería mejor que nosotros aplicáramos a nuestro desarrollo, como históricamente se ha hecho en Cataluña, para que los empresarios tengamos la capacidad, como lo están haciendo en Baleares, como lo están haciendo en Canarias?
Es que lo que está diciendo no es así. Es que históricamente no se ha hecho así. Es que ustedes tienen los beneficios que tienen porque han hecho un buen trabajo, pero no se equivoquen, porque la administración en Cataluña ha hecho un buen trabajo, porque los rusos no los ha traído, ni usted, ni usted, ni usted, ni yo. Han traído el buen trabajo que se ha hecho aquí, pero una apuesta hace 20 años de poner a José María Perramón en Moscú, cuando nadie quería ir a Moscú, y a pasar una semana, y Cataluña apostó por Moscú. Pero usted habla con el consejero delegado de Vueling en estos momentos, con Alex Cruz, y te dice que Vueling está en Moscú, porque esto es muy bonito lo de Vueling, ahora tiene muchos vuelos, pero tiene después de tener garantizada una promoción de 20 años que nosotros ya teníamos el mercado preparado. Preparado, yo he ido 20 veces a Moscú. O sea, que no es que ni la administración se ha de pensar que es la artífice, ni el sector se tiene que pensar que lo puede hacer solo. Esta no es la clave. Y perdona que te lo diga, pero es que lo veo clarísimo. Es que el sector no habríais llegado, nadie, donde ha llegado, si no hubiese habido un entendimiento como ha habido con la administración. Y el primer entendimiento fueron unos Juegos Olímpicos público-privados con una contribución que posicionó a Barcelona donde la posicionó. Y por ende, todo el territorio que estaba alrededor. Entonces, yo te puedo pasar las cifras de la presencia de la Agencia Catalana de Turismo de Cataluña en aquella época, las ferias internacionales, ¿y sabes quién pagaba todas las ferias?
No,
yo sí.
Yo,
toda la administración pública, ni un euro pagaba el sector privado, ni uno. Ahora esto se ha invertido. Ahora paga el 60% el sector privado y el 40% el sector público. ¿Por qué? Porque estamos gestionando vuestros impuestos. Precisamente por eso. Y como estamos gestionando un dinero que no es nuestro, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Este es el tema. Porque ¿por qué yo voy a pagar la promoción de del sector hotelero y no la de los parkings o no la de los supermercados de Cataluña? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Te lo explico. Porque realmente lo que genera el sector turístico afecta al supermercado, afecta a todos. La transversalidad hace que se enriquezca muchos sectores. Pero si aquí ha habido una interpretación petulante de que nosotros queremos asumir, vamos, bueno, a mí no, sigui, parrés, o sea, se ha creado una taula de turismo que se ha fijado al sector privado. El único impuesto de toda España, no tasa, impuesto, que decide el sector privado dónde va a parar el dinero, es el impuesto turístico. ¿Tú has visto algún empresario que está sentado con el presidente Rajoy decidiendo dónde van los impuestos? Los gobiernos ponen impuestos y lo aplican donde les da la gana.
No lo sabía, que los empresarios teníamos la posibilidad también de...
Y también me extraña que no sepa que se había puesto un impuesto turístico, que se había puesto una recaudación, porque, a ver, el tema de la tasa y del impuesto turístico ha tenido cierta...
No, dice que no se había enterado, que se había cobrado.
Bueno, pero no sé. Los gremios, las asociaciones, se ha informado de que se ha cobrado una tasa, un impuesto turístico.
Oye, sí. Perquè hi ha hagut un canvi de regidors, llavors...
Ah, bueno, si ha hagut un canvi de regidors perquè nosaltres ho vam fer estar públic,
Sí.
Jo vaig voler fer una roda de premsa i una nota de premsa explicant que es feia la transferència als municipis. I ho vaig fer perquè volia que es veiés que estaven complint i que estaven transferint els diners als municipis perquè era just. Però no tenia, de veritat, aquest pla no té cap ànim de ser intervencionista, és tot el contrari. És de fer de coses plegats amb el sector privat. Ho dic de veritat, eh?
Més temes. Ja he dit que no s'amagava amb les preguntes, eh?
No, bueno.
Més temes.
Les respostes que ha donat, ha sortit que no hi havia competències en platges, que no hi havia competències en els temes laborals, que no hi havia competències en... El tema que també és de la navegació, de la sanitat, tampoc es pot fer gaire cosa, és l'aeroport. Sempre s'ha dit que faltaria potenciar, però que està molt controlat per mar.
Bueno, a l'aeroport estem fent, dintre de les possibilitats, el comitè de rutes està fent, o sigui, jo crec que el resultat, que també hem tingut la temporada que hem tingut, perquè en aquests moments Vueling, tot el Jacadí, però té un ventall de vols i d'operativitat important i considerable, però tampoc, ja sabeu que Aena no som nosaltres.
I la pregunta era que si es dona un canvi polític a Catalunya, d'estat, diguéssim, com podria afectar això al turisme? Perquè el primer que faran des de la resta d'Espanya és parlar del famós veto, que si no tal... Si es quedés fora de la Unió Europea, com podria afectar això al turisme?
Mira, jo no diré res, jo em puc remetre a les declaracions que avui ha fet el president de l'AIG, de l'entitat fruit de la fusió de British i Iberia, a l'última pregunta de la seva entrevista, que jo l'he llegit, l'hem preguntat, i li ha dit que li importava un comino que nosaltres estiguéssim a la Unió Europea, a l'euro o no a l'euro. És que ha contestat així.
Deu i 57 minuts del matí. Estaven a això, sí. Què deu ser en català? Comino. Comí. Així de simple. Anècdota. Mariam Muro, la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, amb alguns apunts prou interessants, sobretot aquell del qual n'hem de saber més. Quina és la quantitat que rebut Sitges en concepte de la popularíssima taxa turística, aquesta taxa que, a partir d'una carta que la mateixa Maria Muro reconeixia que havia escrit ella, s'ha d'aplicar, s'ha d'invertir en unes qüestions molt determinades per bé que, segons va dir també Joan, es pot ser flexible amb el destí d'aquests diners, no?
Sí, sí, correcte. Que ho van fer bàsicament doncs, per evitar que hi hagués massa màniga ampla, però que reconeixia que l'especificitat de Sitges doncs, que permetia que aquí pogués haver una certa flexibilitat en el seu ús i que avui doncs, acabarien de concretar-ho en el sector. Encara hi va haver més preguntes. Va haver una pregunta sobre els impostos que també podria afectar el comerç de la mateixa manera que afecten a l'hostaleria. Entén Maria Muro que s'apliqués la taxa turística als hotels és bàsicament perquè és el lloc on comença l'activitat que després doncs, es desenvolupa, però no són impostos als hotelers, sinó són impostos a la gent que s'allotja, a les pernoctacions.
És a dir, entenen que és el principi d'una línia de consum que s'inicia en un hotel i que pot acabar en un establiment, en una botiga.
Tot i que Marian Muro va acabar suggerint que doncs hi ha llocs que sí que s'apliquen impostos al comerç per estar a determinades zones i per tant va suggerir que Sitges també va dir textualment pues lo tendríais que hacer. Vaig apuntar d'aquesta...
D'acord, és a dir, impostos en els comerços que estan, hem d'entendre, en zones de privilegi.
Correcte. Eh? I per últim, aquesta temporada ha estat una bona temporada per al turisme a Sitges i a tot Catalunya, especialment salvada per al turisme internacional. Diferent ha estat en el turisme d'interior, especialment a les Terres de Lleida o fins i tot a Madrid, on es veu que ha estat un
desastre. Una temporada horrorosa, eh?
Ha estat horrorosa, per tant, doncs, el turisme internacional ens ha salvat la temporada.
Les 11 del matí, Maria Muro i convidada per la DEC i per el Gremi d'Hostaleria. Joan, gràcies.
Gràcies,
en 5 minuts tornem a ser aquí. Fins ara.